Tot Catalunya.
Hola, bon dia. Fins a les dues a Catalunya Informació, l'actualitat més pròxima. Reunió extraordinària del govern català aquesta tarda per modificar el decret de sequera i mantenir la prohibició d'omplir piscines i regar jardins. El Consorci d'Aigües de Tarragona decidirà aquesta tarda si es carreguen els vaixells amb aigua del mini transvasament. També des de Tarragona, Jordi Baró, creix la polèmica per la fuita d'Ascó.
Els responsables de la central nuclear d'Ascó neguen haver manipulat el sistema de detecció de la radioactivitat per ocultar la fuita del mes de novembre. Segons el grup ecologista Greenpeace, la gestió de l'incident és escandalosa i delictiva.
Des de Lleida, Roser Parera, campanya de prevenció a la feina.
Prop de 400 persones moren cada any a les comarques de Lleida, víctimes d'una mort sobtada per aturades cardiorrespiratòries. Molts dels casos passen als centres de treball on els equips sanitaris no arriben a temps d'actuar. Per això, la Diputació de Lleida impulsa una campanya perquè les empreses de la demarcació disposin d'equips desfibriladors.
Des de Girona, Clara Jordan, voluntariat lingüístic a la presó.
El programa de parelles lingüístiques es transporta a la presó. 5 interns del centre penitenciari de Figueres seran els primers a tenir un voluntari extern amb el qual aprendran el català. El 65% dels presos que hi ha a Figueres són estrangers, el percentatge més alt de tot el país i gairebé de tot l'estat.
I des de les comarques de Barcelona, Marc Ruiz ha presentat el primer vedell in vitro català.
L'han creat en una proveta a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest experiment permetrà obtenir vaques lleteres de gran qualitat seleccionant esperma i òvuls als toros i vaques més productius de cada explotació.
Com tenim el trànsit, Cèlia Quintana?
Bé, doncs no gens complicat aquesta hora. Hi ha un carril tallat a la 2 Esparreguera, direcció cap a Barcelona, per un vehicle variat més intens en aquest punt. A la P2, una bossa de retenció que es manté a prop del Papiol, sentit cap a Martorell, per uns arbres que obliguen a tallar estones un carril. I la B30, a Barberà, sentit cap al sud, més plena hores d'ara amb lentitud.
Previsió del temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Ruixats i tempestes irregulars aquesta tarda, això sobretot inconexos, amb moderada intensitat en alguns punts i preferentment en àrees de muntanya. Hi haurà clarianes també, temperatures màximes entre els 15 i els 20 graus. Demà la inestabilitat s'accentuarà durant la tarda i dissabte al matí amb ruixats moderats i més generals que podrien ser abundants a prop del Pirineu.
Tot Catalunya, amb Jordi Corbalan.
Ho hem sabut fa molt poca estona. El govern català farà aquesta tarda mateix una reunió extraordinària per modificar el decret de sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ha estudiat durant tot el matí quin mecanisme legal es pot fer servir per mantenir la prohibició d'omplir piscines i regar jardins. Quan acabi la reunió del govern, el conseller Baltasar compareixerà per explicar-ho. De moment, què sabem, Marc Ruiz?
Doncs que aquesta tarda l'ACA entregarà al govern la seva proposta i l'executiu farà cas de la suggerència que hagin fet. Una de les possibilitats per allargar aquestes restriccions és elevar el nivell a partir del qual s'aixequen les prohibicions. L'altra passa per autoritzar aquests usos només quan s'hagin consolidat durant un temps els nivells dels embassaments. Mentrestant, s'ha sabut que el primer vaixell amb aigua potable que havia d'arribar des de Marsella no atracarà avui a Barcelona, com estava previst, sinó que ho farà la setmana vinent. Fons del Departament de Medi Ambient asseguren que l'endarreriment es deu a motius tècnics. Segons dades del port francès, però, el primer d'aquests vaixells està previst que arribi a Marsella aquesta tarda. N'hi ha dos més que també esperen omplir demà i demà passat els dipòsits, i el que sí que s'està carregant ja és el segon vaixell amb aigua dels ports de Tarragona.
Bé, doncs hem d'afegir que el govern aragonès ha demanat formalment aquest matí a José Luis Rodríguez Zapatero que derogui el decret de transvasament i ha avançat també que està disposat a portar al Tribunal Constitucional un dels articles d'aquest decret, com avança el vicepresident aragonès José Ángel Biel.
Habrá que ir a los tribunales y requerir al gobierno de la nación para que adopte las medidas oportunas tendentes a la declaración de la pérdida de vigencia. Y si el gobierno de la nación nos contesta, nos dice que no está dispuesto a hacerlo porque considera que, pues evidentemente iremos a los tribunales.
El govern de Marcelí Iglesias considera que ja no hi ha la situació d'emergència que justificaria el transvasament. Precisament aquesta tarda, el Consorci d'Aigües de Tarragona farà una assemblea a l'Ampolla, al Baix Ebre, per autoritzar autoritzar que els vaixells que porten aigua a Barcelona des del port de Tarragona es carreguin directament amb els excedents del mini transvasament de l'Ebre. I l'Ajuntament de Tarragona va dir que tancava l'aixeta als seus pous. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, ja ha dit aquest matí que pensa impugnar l'acte de l'assemblea d'aquesta tarda. Anem a Tortosa, Josep Bauví.
Bel ha dit que comparteix les declaracions de l'alcalde de Tarragona, afegint que un cop superada l'emergència no s'ha de trasbassar aigua de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa ha denunciat la manca de documentació dels punts que s'han d'aprovar avui a l'Assemblea del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT. Bel ha recordat que una bona part de les obres del CAT els han pagat els ajuntaments i empreses consorciades.
A nosaltres, esta infraestructura per portar-nos aigua potable als ajuntaments de l'Ebre, del Camp de Tarragona, a les indústries del Camp de Tarragona, nosaltres molt han pagat en la tarifa, molt han finançat. Ara, per portar esta aigua de Tarragona a Barcelona, molt la finança l'Estatut.
A l'Assemblea del CAT està previst informar sobre el decret del govern central i que l'aigua dels vaixells sigui aigua de l'Ebre.
L'ampliació del decret de sequera beneficiarà l'estalvi d'aigua, però perjudicarà encara més el sector de les piscines, segons denuncia el mateix sector. Els instal·ladors de piscines de Catalunya asseguren que tindran un 70% de pèrdues aquest any.
Reconeixen que gran part d'aquestes pèrdues respon al fet que ara es construeixen menys cases, però asseguren que el decret de sequera els ha fet perdre clients. Si en un any construeixen 10.000 piscines, fins ara només n'han fet 3.000. El president de la Federació d'Associacions de Constructors de Piscines, Josep Sadurní, critica que s'estigui criminalitzant el sector.
Tal com s'està explicant les coses, resulta que la sequera de Catalunya sembla que sigui per culpa de les piscines. I creiem que hi ha molts problemes com les pèrdues d'aigües encanonades i que sí que depenen de les administracions o empreses paraestatals. I realment suposo que estan posant els seus mitjans, però aquestes pèrdues existeixen i són molt superiors al consum hídric de l'aigua de piscina.
Sadurní assegura que el consum màxim d'una piscina en un any és de mig hectòmetre cúbic d'aigua i alerta que les prohibicions d'omplir piscines posen en perill entre un 30 i un 40% dels llocs de treball al sector de les piscines.
Tot Catalunya.
Creix la polèmica sobre la fuita de partícules radioactives d'Ascó després de les revelacions del Consell de Seguretat Nuclear. Aquest matí els responsables de la central han negat haver manipulat cap sistema i només parlen d'un canvi a la zona de ventilació previst en el procediment de la planta. En canvi, el grup ecologista Greenpeace considera que tota la gestió en la fuita radioactiva és escandalosa i delictiva. Anem a la redacció de Tarragona, Carme Cassanyes.
El portaveu d'Ascó, Eugeni Vives, ha explicat a aquesta emissora que la modificació d'aquest sistemes no tenia per objectiu ocultar cap incident.
El motiu d'aquest canvi, d'aquests monitors d'àrea, és precisament seguint el procediment de la central, que és d'aplicació, segons el disseny, és d'aplicació en aquest cas.
Vives insisteix que no s'ha amagat informació i que l'incident del 26 de novembre no està inclòs en els fets notificables al Consell de Seguretat Nuclear. Per la seva banda, el grup ecologista Greenpeace ha qualificat d'escandalosa la gestió dels responsables d'Ascó, segons afirma el portaveu Carles Bravo.
Ya mucho más demoledores, podemos claramente concluir que la actuación de la central nuclear ha sido claramente delictiva al respecto. Creemos que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, pues que con la nueva documentación que por supuesto le vamos a aportar de forma urgente, pues todavía tendrá más claro que aquí ha habido un comportamiento que creemos que es punible dentro del Código Penal.
Greenpeace també denuncia la poca transparència del Consell de Seguretat Nuclear que, segons han dit, ha anat informant amb comptagotes.
Ho destacàvem també al sumari, prop de 400 persones moren cada any a les comarques de Lleida víctimes d'una mort sobtada per aturades cardiorrespiratòries. Molts dels casos passen als centres de treball, a la feina, on els equips sanitaris no arriben a temps d'actuar. Per això la Diputació impulsa una campanya perquè les empreses de la demarcació disposin d'equips desfibriladors. Anem a Lleida, Estela Busoms.
Un equip desfibrilador costa al voltant de 1.200 euros, però pot salvar moltes vides, segons el delegat del Consell Català de Ressuscitació, el doctor Manel Piqué. La Diputació de Lleida subvencionarà a les empreses que ho vulguin el 10% del cost de l'aparell i la formació per poder-lo utilitzar, a la qual pot accedir qualsevol persona. El doctor Piqué afirma que en casos d'aturades cardiorrespiratòries és bàsic actuar durant els 5 primers minuts.
No solament perquè l'empresa tingui els seus treballadors protegits, sinó perquè realment tingui protegits els veïns, tingui protegits els clients, tingui protegits a la gent que passa per davant de la seva seu, tingui protegit a tothom que pugui estar influenciat o que des d'on està el desfibrilador s'hi pugui arribar d'una forma ràpida i urgent.
La campanya rep el suport de la patronal PIMEC i dels sindicats Comissions Obreres i UGT. Els representants sindicals també han reclamat que es compleixi la llei a les empreses per evitar les causes de les malalties coronàries que acaben, en molts casos, en morts sobtades.
Anem ara a Figueres. La presó d'aquesta ciutat serà la primera de Catalunya que posarà en marxa el programa de voluntariat lingüístic amb els interns. Quatre voluntaris formaran parella lingüística amb cinc interns que estan en règim preventiu. Ens ho explica la nostra corresponsal, Yolanda Falcón.
Es tracta d'un programa pilot on quatre voluntaris catalanoparlants compartiran 10 hores de conversa amb cinc interins preventius, quatre d'ells magrebins i un d'ells andalús. Es tracta d'interns que ja són alumnes de la mateixa escola d'adults del centre i que han volgut aprendre i millorar el seu català. La coordinadora del programa, la demarcació, Montserrat Casacoberta, destacava la importància d'aquest projecte per a la reinserció dels interns.
És un programa, crec, que esborra estigmes. I en aquest sentit, què millor que una col·laboració entre gent de fora i gent que està en procés de, diem, de reinserir-se.
A la presó de Figueres hi ha 214 presos, el 65% dels quals són estrangers, el percentatge més alt de Catalunya i de gairebé de tot l'Estat.
Anem ara a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un equip d'investigadors d'aquest centre ha aconseguit fer reproduir una vaca a través de la tècnica in vitro. Aquest experiment permetrà obtenir vaques lleteres de gran qualitat a través de gens de toros i vaques considerats dels millors i més productius. Cerdanyola del Vallès, Albert Segura.
El grup de científiques de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma han aconseguit la reproducció de la vaca utilitzant embrions frescos, és a dir, sense congelar, fet que permet guanyar en qualitat i evita als ramaders haver d'anar fins a Itàlia, país on fins ara es duia a terme el procés amb les vaques de Catalunya. La doctora Teresa Mogas explica quin és el procés que segueix i que permet millorar la raça de vaques lleteres, augmentant la producció.
Aquestes vaques s'han de portar a l'escorxador perquè no són productives i el que fem nosaltres és que un cop són a l'escorxador agafem els ovaris d'aquestes vaques, n'obtenim els òvuls i els fecundem in vitro. Llavors deixem que durant 7 dies aproximadament aquests embrions es desenvolupin fins al que s'anomena un estadi de blastòcit i els transferim a través dels veterinaris de la cooperativa de Vic a vaques receptores.
La vedella que n'ha nascut és l'Autònoma, una vaca que afirmen que ha sortit molt estilitzada i amb molt bona salut, fet que permet aconseguir una nova generació que es preveu que doni més llet.
Un recull ara amb més notícies pròximes. El 80% de l'oli de la denominació d'origen siurana es ven al detall, una dada que la col·loca entre les tres primeres de l'Estat.
L'ADO creu que la collita actual és una de les millors dels últims anys.
Els veïns d'Adrall a l'Alt Urgell han protestat avui contra el projecte de rehabilitació i reobertura de l'aeroport de la Seu.
Li han demanat la celebració d'una consulta popular perquè consideren que aquesta infraestructura provoca un greu impacte paisatgístic i pèrdua de qualitat de vida.
L'Ajuntament de Girona posa fi a l'agulla per acabar amb l'augment descontrolats de gats sense amo que campen lliurement pels carrers de la ciutat.
I ho volen fer amb la complicitat de les persones que els donen menjar i al voltant de les quals s'han generat colònies estables. El consistori ha detectat unes 25 repartides per tots els barris de la ciutat.
Els Mossos detenen un treballador dels serveis funeraris de Barcelona pel robatori en un nínxol del cementiri de Sant Andreu.
L'home està acusat d'obrir un fèretre per endur-se'n l'anell d'or d'un cadàver.
L'Agència Catalana de Cooperació i la Creu Roja envien avui mateix 15 tones de material sanitari de xupluc cap a Birmània via Singapur.
L'agència diu que es tracta de material que està garantit que arribarà als damnificats. El carregament, el primer enviat directament des de Catalunya, surt aquest migdia de la Pobla de Caladamunt a l'Anoia i arribarà cap al dia 20.
I s'ha començat a muntar la bastida al voltant de la creu que culmina la torre de l'edifici centenari de Bellesguard de Barcelona.
L'objectiu és poder desmuntar-la sense que es malmeti i buscar el millor sistema per reparar les esquerdes abans de tornar-la a fixar.
Jarabe de Palo inaugurarà la quarta edició de l'Etnival, que es farà a Girona entre els dies 19 i 21 de juny del mes que ve. Un festival que prioritza la música ètnica i que ofereix una dotzena de concerts. Ens ho explica Isabel Joanola.
Aquest any, per primer cop, el festival deixa de fer-se íntegrament a les ribes del Ter de Girona. El concert d'obertura en Jarabe de Palo es farà a l'Auditori i serà l'únic de pagament. També hi actuaran en Paranoia, Ska Cubano i la Banda del Surdo, entre d'altres. El director artístic del festival, Germán Quimasso, ha dit que la diversitat de grups que ofereix el programa és un dels seus principals atractius.
Hemos querido hacer un viaje por la música latina. Hemos tocado muchísimos estilos dentro de la música latina, el rock, el pop, el hip hop, el reggae, el ska, y hemos traído grupos que cada uno pues ejecuta su música, sus canciones, con un estilo y unos colores diferentes.
Caixa Sabadell Etnival té un pressupost de 270.000 euros, un 30% més que l'any passat.
Al control de so, Rosa Silloé, producció Toni Molera, us ha parlat Jordi Corbalán. Nosaltres, al Tot Catalunya, ho deixem aquí, però a partir de 7:45 del vespre tornen les notícies més pròximes als informatius emesos simultàniament des dels nostres centres territorials. Ara les dues, com sempre, tota l'actualitat a l'informatiu del migdia amb Martí Ferrero. Bon dia.